Duros a quatre pessetes.
El govern central es troba dividit sobre com abordar la llei de l'habitatge. Mentre Unidas Podem aposta per regular els preus dels lloguers, el PSOE proposa desgravar bona part de l'IRPF a aquells propietaris que lloguin pisos amb preus més assequibles en zones on els preus s'han disparat. Avui volem parlar amb Joan Ripoll, director del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Feu. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com veu els dos punts de vista del govern?
Bé, la meva opinió és que tant una posició, la d'oferir incentius fiscals, com l'altra, la de regular els preus del lloguer, són mesures equivocades o mesures errònies, perquè el problema de fons al mercat de l'habitatge és l'accés als habitatges, ja sigui de lloguer o ja sigui de compra. El problema de fons és un problema d'esforç de compra. I estem intentant regular o corregir un problema de renda o d'esforç de compra per accedir a l'habitatge, a la lloguer de compra, amb un problema de preus. Per tant, estem confonent fins i mitjans i, per tant, necessàriament les mesures que s'adoptin, si és que s'acaben aprovant, no aconseguiran la finalitat desitjada.
Ara parlarem en concret de quines són les propostes que vostè faria, però analitzant aquestes dues propostes, què passaria si, per exemple, es posés com vol Unides Podem i com de fet està aprovat a Catalunya a través d'una llei del Parlament un topall màxim de preu de lloguer? Crec que passa també a Berlín. No sé què pot passar i quina és l'experiència de la capital alemana.
Sí, és una experiència que, com vostè comenta, ha succeït a Berlín. També s'ha aplicat doncs, a determinades ciutats dels Estats Units, fins i tot a Suècia, i l'experiència, especialment a Suècia, i no tenim encara moltes dades o no ha passat prou temps com per veure quins són els resultats a Berlín, però la intuïció és que aquestes mesures que destinades a regular els increments de preus, el que acaben provocant a mig i llarg termini és una reducció de l'estoc d'habitatges posats a lloguer. En essència, una reducció de l'oferta que el que fa és justament a agreujar el problema lluny de corregir-lo.
Per què? Perquè hi ha molts propietaris que no volen posar els seus pisos en lloguer.
Sí, perquè al final els propietaris d'aquests habitatges que es posen a lloguer esperen obtenir un rendiment, obtenir una renda. Quan s'acoten aquests increments o aquestes expectatives de benefici present i futur, doncs l'opció de molts d'aquests propietaris fent una anàlisi cost-benefici és no em compensa doncs el risc que assumeixo posant en lloguer l'habitatge, per tant el retiro del mercat i esperant millors temps, noves regulacions o si la conjuntura ho permet doncs posant-lo a la venda doncs, per obtenir d'un sol cop aquesta renda fruit de la venda.
I què passaria si tirés endavant la proposta del PSOE, que recordem, si no m'equivoco, és que es vol desgravar l'IRPF dels propietaris que tenen pisos al lloguer si no supera el topall que ells estableixin?
Sí, també les mesures que giren entorn a incentius fiscals, també la literatura econòmica al respecte mostren o il·lustren doncs, que la seva efectivitat a l'hora de dinamitzar el mercat doncs, són poc efectives, perquè estem confonent, insisteixo, un problema de creixement de preus amb un problema amb el problema real de fons de la perspectiva que és de renda o capacitat de capacitat de pagament, ja sigui de lloguer, capacitat de compra a l'hora d'adquirir un habitatge. És un problema de renda, d'esforç de compra i no pas de preus.
Llavors, conclusió, el problema és que falten pisos a lloguer?
Sí, en un mercat, en qualsevol mercat, i el mercat de lloguer no és l'excepció, quan els preus pugen, el que està desmuntant aquesta tendència és que hi ha un excés de demanda. Un excés de demanda o una insuficiència d'oferta, però en qualsevol dels casos és el que està derrota aquesta tendència. Des d'aquesta perspectiva, de manera simplista, però també bastant lògica. Si el problema de fons és aquest, un excés de demanda, una insuficiència d'oferta, l'única possibilitat de corregir-lo des d'aquest punt de vista és atacar el problema de, si volem regular la qüestió de preus, atacar la qüestió de la insuficiència d'oferta i no pas posant doncs, topalls als increments de preus, que és una mesura ben intencionada, però del tot inefectiva, per ineficient i per les distorsions que acaba generant en el propi mercat. Abans ho citava.
I com es podrien doncs, incrementar l'oferta de pisos de lloguer? Què proposa?
És fàcil de dir, difícil d'implementar. Fa molts anys, i fa els diferents governs que ha tingut a Espanya, doncs, que proposen doncs, augmentar l'estoc d'habitatge social. Uh-huh. Es parla doncs, d'unes 20.000 habitatges, però encara no s'han construït i, per tant, des que prens aquesta decisió fins que aquest estoc d'habitatges estan disponibles doncs, en el mercat, passa temps. Les mesures des d'aquest punt de vista requereixen una planificació i una voluntat política doncs, que fins ara doncs, ha estat més un gest que cada la galeria que, doncs, que un fet efectiu. Uh-huh. A partir d'aquí, ho dic això, jo crec que el que haurien de fer els governs, a part de tenir, de mostrar en fets aquesta voluntat, doncs és augmentar l'estat d'habitatges. I no pas per una qüestió d'efectivitat construint-ne de nous, perquè això demora un temps, sinó, per exemple, són alguns suggeriments, doncs utilitzar l'estoc de vivendes doncs, que té el Sareb per augmentar doncs, l'habitatge social. Mm-hmm. L'estoc de vivendes que té el Sareb són, en molts casos, vivendes que difícilment tindran una sortida en el mercat. Mm-hmm. Doncs bé, per tant, doncs que ja hem assumit, estem assumint aquesta pèrdua, doncs utilitzem-la per aquesta finalitat social. Aquesta mm-hmm. és una possibilitat. No incidiria...
Però quina, d'on seria la pèrdua d'aquests locals, perdoni, d'aquests habitatges?
Com, perdó?
Sí, de què serien? Pisos de nova construcció?
Sí, els pisos que té el Sareb, conegut
vale.
com
el Banc Dolent. Vale. Uh-huh.
Sí, Banc Dolent, són tots aquells habitatges que, com a conseqüència de la crisi immobiliària, uh-huh. va adquirir aquesta institució.
Que són els pisos que s'anomenen pisos buits avui en dia.
Són alguns dels pisos buits, uh-huh. però no són tots pisos buits. Uh-huh. Hi ha persones doncs, que compren un habitatge com a fórmula d'estalvi que per al risc que comporta el jugar-los el posen en el mercat.
Vale.
Doncs bé, aquí té una altra línia d'actuació que pot tenir doncs, el govern, ja sigui central, ja sigui autonòmic, o els propis ajuntaments. Compten, doncs s'hauria de fer, i segurament compten, doncs, un cens dels habitatges buits. No tant per forçar, obligar als seus propietaris a posar-los en lloguer com per, a través d'una institució pública, arribar a una entesa amb aquests propietaris i que fos l'Ajuntament, el govern autonòmic, el que actués com a llogatera a última instància. És a dir, d'aquesta manera, si és aquest organisme públic qui lloga el propietari al uh-huh. pis i utilitza doncs, aquest pis llogat
sí.
Per col·locar-lo en el mercat, l'administració comptaria de sobte amb un estoc de pisos suficientment important
per
regular uh-huh. l'oferta doncs, en aquestes zones que es diuen zones tensionades on la demanda és més gran que l'oferta i per uh-huh. tant tindria un mecanisme efectiu o prou efectiu com per poder regular els mercats. De fet, aquesta proposta doncs, que jo ara estic comentant sí. és la que s'ha dut amb cert èxit o amb èxit a Àustria,
mm-hmm.
on el govern utilitza una fórmula similar a la que estic descrivint per regular els preus dels lloguers i evitar les distorsions, les ineficiències doncs que abans comentava.
Hi ha altres opcions que jo li plantejo, a veure a vostè que li sembla. S'ha parlat també, ja no només de lloguer, sinó també de compra. El problema és que molts joves i moltes persones no poden accedir a un pis de compra perquè no tenen els estalvis necessaris, no poden pagar aquest 20% d'entrada que es demana més les despeses. I s'havia parlat, algun partit havia proposat, crec que era el Partit Popular, que des de l'ICO es donés un préstec per poder pagar aquesta, o que s'avalés, diguéssim, per poder finançar aquest 20% d'entrada. Com ho veu? Es podrien arribar també a donar hipoteques al 100%?
Aviam, la qüestió de comprar un pis de, bueno, un pis de rentatge a crèdit té a veure sobretot amb les teves possibilitats de compra, amb el teu nivell de renda. És a dir, no és tant un problema, des del meu punt de vista, de crèdit, sinó com de capacitat de compra. Sabem, doncs, que, ja sigui en termes de lloguer, però també en termes de compra, doncs que l'esforç màxim doncs, que hauria de suportar doncs, un individu, una família, a l'hora de fer doncs, aquesta compra o a l'hora de llogar un habitatge, no hauria de superar el 30% dels seus ingressos. Uh-huh. Clar, si el preu de l'habitatge doncs, és de compra de lloguer, excedeix aquest límit, concedir crèdits públics o privats és una operació arriscada, tant per qui concedeix el crèdit, l'entitat financera, com per qui l'assumeix, la persona o la família, doncs que té aquesta voluntat. De fet, una prova evident del que estic comentant és, històricament, a Catalunya, a Espanya, hi ha una intenció clara o existia una intenció clara de tenir habitatge de lloguer. Fins i tot el teu habitatge principal, la teva vivenda habitual, perquè l'habitatge era una forma d'estalviar al llarg del temps. Arran doncs, del boom immobiliari, primer, la crisi immobiliària després, l'accés a l'habitatge doncs, és una obvietat, s'ha vist dificultada. Això ha impulsat a moltes famílies, a molts joves també, cap a lloguer. I com que aquest esforç de compra ha anat a l'alça per mort de la major demanda, fins i tot ens trobem doncs, que molts joves, inclús famílies, però particularment joves, no tenen intenció de capacitat de llogar un pis és solitari. Per tant, doncs, han començat a proliferar d'uns anys cap a aquesta part ja no el lloguer de pisos, sinó el lloguer d'habitacions. La qual cosa això evidencia un problema de renda. Que en última
instància... Però tampoc poden estalviar aquests joves per poder arribar a pagar una entrada, no?
Sí, el problema està, des del meu punt de vista, en una altra banda. És a dir, el que succeeix en el mercat de l'habitatge és un reflex d'un problema de fons més greu, que és la renda de les persones o el seu nivell d'ingressos que els permetin doncs, bueno, atendre o cobrir unes necessitats bàsiques, entre elles la de l'accés a l'habitatge. I això ens porta de ple doncs, al mercat laboral espanyol, bueno, al mercat laboral i a l'activitat econòmica. La millor manera de corregir això, i segurament també és una formació molt de sentit comú, el capdavall d'economia de sentit comú aplicat de manera estricta, òbvia, però fàcil, o no tan fàcil d'aplicar, que és si som capaços de generar activitat econòmica, som capaços de resoldre els problemes del mercat laboral, doncs tots aquests problemes en altres àmbits, particularment el de l'habitatge, serem capaços de corregir-los. El problema és, insisteixo, el mercat laboral, l'atur, i els ingressos.
Doncs queda explicat. Joan Ripoll, director del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Feu, moltíssimes gràcies per haver explicat doncs, com es troba el mercat de l'habitatge, en concret de lloguer, i quines són les opcions que es podrien tirar endavant. Gràcies.
A vosaltres, bon dia.